Ràdio Estel. Són les dues del migdia.
Carta dominical de Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona.
Convidar els difunts amb esperança. Aquesta setmana hem viscut la festa de Tots Sants i la commemoració de tots els fidels difunts, els dies 1 i 2 de novembre. Per Tots Sants hem recordat i donat gràcies als sants i santes de la llarguíssima llista de Déu. Alguns els hem conegut, ens han estimat i els hem estimat. Ens han donat la vida, ens han ofert l'amistat, ens han transmès la fe. Han viscut deixant-se estimar per Déu, acollint el seu amor, estimant-lo amb tot el cor. I ara ja són feliços del tot. Són benaurats o sants perquè gaudeixen de Déu. El dia dels difunts, la majoria hem recordat els nostres familiars i amics que han mort. Potser amb una visita al cementiri o amb algun altre signe de record amarat d'afecte i d'agraïment. A les celebracions de l'Eucaristia i personalment hem pregat també pels difunts, pels nostres i alhora per tots els que mai hem conegut i molt especialment per aquells que potser ningú recorda. Aquests dies he pensat en el clam del Papa Francesc en la seva carta, l'alegria de l'Evangeli. No ens deixem robar l'esperança. I per això he reflexionat novament sobre el comiat als nostres difunts. Què es mereixen i què els desitgem oferir? Un comiat amb esperança o sense esperança? I hem pensat que quan les esperances humanes s'han acabat, podem confiar en l'esperança que Déu ens ofereix. És una decisió important per als creients, certament, però alhora per als que dubten, per als que no tenen una vinculació estreta amb l'Església i fins i tot per als que es consideren no creients. El Concili Provincial Tarraconense, popularment de Catalunya, ens recordava les exèquies cristianes són un moment important de professió de fe en la resurrecció i una oportunitat per testimoniar el futur i l'esperança que l'Església anuncia en nom de Déu. Els pastors de l'Església tenen, especialment en les exèquies, la missió de ser educadors de la fe i ministres del consol. El Concili urgeix que es garanteixi, en qualsevol cas, la celebració de les exèquies en un clima d'acolliment fratern i d'esperança cristiana, de respecte al dolor i d'anunci de la Pasqua de Crist. I alhora esmenta el caràcter profundament religiós i humà de les exèquies cristianes com a comiat als difunts. En el moment de la celebració de l'enterrament, no hem de pensar només en les nostres conviccions actuals, sinó molt especialment en les conviccions, creences i desigs dels que han mort. També hem de tenir present quin és el record i el millor agraïment que els podem oferir com a expressió de la nostra estimació. En l'elecció de la celebració de comiat, manifestem quina és la comprensió de la persona, de la seva vida, i assenyalem un futur, o bé el no res, o tot s'ha acabat. No és irrellevant aquesta decisió. Algú pensarà que cal certament tenir fe i esperança, i és cert. Però també ens cal pensar que tots tenim en el nostre ésser la marca de Déu, ja que som fets a imatge i semblança seva. Aquesta marca és de desig de vida, en plenitud i per sempre, malgrat que costi de creure en aquests moments. Sí, desig de vida, en plenitud i per sempre. Tanmateix, per decidir la celebració, respectant sempre el desig dels difunts i dels familiars, valorem el sentit de les exèquies cristianes i més pensant en els que ens han estimat i hem estimat. No oblidem que el millor record i agraïment és la pregària. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. L'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. Escolta cada dia de dilluns a divendres a 11:45 del matí l'espai on t'expliquem totes les ofertes, els descomptes i les sorpreses de l'aniversari que més avantatges et dona. Cada dia a 11:45 del matí, l'aniversari Hipercor a Ràdio Estel. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Els records són l'única riquesa veritablement nostra, l'únic tresor que ningú no ens pot prendre.
Artur Blader, L'edat d'or, 2008. Magazine Clàssica, un barribarreig de música de tots els estils i totes les èpoques. Una producció de Ràdio Bisbal d'Empordà amb selecció i presentació de Jordi Sánchez. El control tècnic, Lluís Saif.
Quan es parla de música veneciana del barroc, a molta gent li ve a la memòria el nom d'Antonio Vivaldi com a únic representant d'aquesta ciutat i estil musical. El cas és, però, que a Venècia hi va conviure nombrosos compositors d'igual qualitat i que no els acabaríem de nombrar fàcilment. Baldassare Galuppi, per exemple, va ser famós sobretot com a compositor d'òperes i principalment per les d'estil anomenat com òpera bufa o còmica. El fet d'haver viscut gairebé durant tot el segle XVIII el situa en ple barroc i a principis del romanticisme. En aquest llarg període va escriure innombrables peces musicals de tot tipus i avui podem escoltar una cançó o ària operística més conegudes del seu repertori. A la tomba de la fama, per a soprano i trompeta, i acompanyades de petita orquestra. Continuem amb el barroc, aquesta vegada en els seus principis. Santiago de Murcia, nat a Madrid l'any 1673, d'una família de llarga tradició professional de guitarristes, va rebre la seva formació a la Capella Real, on el seu pare n'era mestre. Va ser professor de música de la reina Maria Lluïsa de Savoia, esposa del primer rei Borbó espanyol Felip V, i també acompanyant de la cort de Montmonarca en els seus viatges per Europa, circumstància que li va aportar molts coneixements sobre la música de diferents països europeus. De la seva llarga producció musical per a guitarra, us he triat tres peces de guitarra sola i una quarta més complexa amb acompanyaments de castanyoles. A Franz Schubert se'l considera també com un dels introductors del romanticisme. Tot i la seva extensa producció musical, el seu nom es relaciona sobretot per haver compost una gran quantitat de cançons de gran qualitat i bellesa, o Lieder, en alemany. Seguint de prop la influència de Beethoven, va compondre també una gran quantitat de música per a petit format per als famosos trios de piano i corda plens de contingut romàntic. Ara podrem escoltar el fragment més melòdic d'un dels trios més interpretats en sales de concerts i que també s'ha pogut escoltar en alguns moments de moltes pel·lícules. La més coneguda és Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, l'any 1975. Porta per nom aquest trio, precisament, el número 2 per a piano, violí i violoncel, publicat a la fi de 1827, un any abans de la seva prematura mort. Thank you. A principis del segle XIX, l'any 1841, el jove compositor francès Hector Berlioz orquestrava un vals per a piano de Carl Maria von Weber i que va ser un dels temes que més fama li van donar. En el seu arranjament, un violoncel i uns secundaris instruments de vent semblen cridar els balladors per preparar-los a ballar i tot seguit esclata una esplèndida música de vals. Escoltem, doncs, Invitació a la dansa d'Hector Berlioz.
Thank you.
I ara canviem completament d'estil amb la música del compositor txec Leos Janacek, i que va dedicar la major part a la seva obra de recuperar la música tradicional de la regió de Moràvia i altres cultures eslaves, creant així un estil musical totalment renovat i trencador. D'un dels seus quartets més coneguts, escoltarem el fragment que recorda algunes danses del país de Txèquia. Thank you. I aquest ha estat el petit concert d'avui a Magazine Clàssica. Ens acomiadem de vosaltres, des del control Lluís Sais i jo mateix, en Jordi Sánchez, bon cap de setmana.
Fins aquí l'edició d'avui de Magazine Clàssica, un programa de Jordi Sánchez per a Ràdio Bisbal d'Empordà i Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Thank you.
Ràdio Estel.